directors esportius que pràcticament es fixen només en el resultat, i la pressió del resultat és tremendo quan parlem de nanos que s'estan formant, no? Doncs imagina't el futbol professional. I les decisions que es prenen normalment són la de destituir entrenadors o fins i tot a vegades directors esportius per pas del club perquè els resultats no surten. Jo crec que Carcel, amb Mitchell, que em sembla un entrenadoràs, va fer exactament tot el contrari, i aquí tens els fruits, no?
Saps que a mi que m'ha recordat? Això que diuen el David, saps que m'ha recordat? Recordeu aquells documentals que va fer la Liga que es deien Six Dreams? Que eren sis històries de sis personatges de la Lliga de Futbol. Hi havia Iñaki William, recordo una història. Hi havia una història
la conversa amb...
amb Machín.
Amb Machín.
Mira què va fer Quique Carcel fa uns anys amb Pablo Machín en una conversa que es va emetre en aquest documental que es diu Six Dreams.
Creo que ya te he valorado, sinceramente te lo tengo que decir, y al final noto que no sientes nada de todo esto. O sea, notas que...
Pues no, noto que es lo mínimo que me merezco. Yo lo que sí te digo es que yo creo que en un club como este, con las circunstancias de este club, yo debo estar valorado entre como los jugadores más altos, mi punto de vista.
Es que eso que tú me dices puede ser respetable cuando hayas conseguido cosas muy, muy, muy importantes, porque Stuani lleva 19 goles, entiéndeme, sí. Y es un jugador que tiene una trayectoria,
vale,
futbolística.
Yo no puedo meter goles, ¿eh?
No, pero que lleva una trayectoria. Es que te hablo de esto.
5 años,
Pablo,
mantienes a un equipo.
Pablo, ¿quién va a pagar 15 millones por ti? Yo te puedo preguntar.
Sí.
Es que nadie me lo va a pagar. O sea, si no me van a pagar ni el 1, es valorado el contrato que se hace. Bueno. Pablo, hazme caso, tío. Confía en lo que te estoy diciendo, porque yo te lo puedo asegurar que lo estás. Entonces, a partir de aquí, pues tú haz lo que tengas que hacer. O sea, al final yo no voy a poder tampoco... decir lo que tienes que hacer.
Una conversa sincera, brutal, es van oblidar de les càmeres. Pablo Machín demanant que el valoressin més econòmicament perquè portava 5 anys al Girona, del 2013 al 2018, i Quique Carcel fent-li una explicació brutal, no, del que ell l'estava valorant amb aquest contracte de renovació. Després, si ho recordeu, Pablo Machín se'n va al Sevilla, molt valorat econòmicament, però no li va sortir. No li va sortir bé.
Jo recordo, arran d'això que deia el David, d'aguantar els entrenadors, diria que Eusebio també el van aguantar.
Molt,
eh?
Molt. I acaba baixant, no?
Acaba baixant. Mm. Però jo crec que Eusebio és un tio que també els agradava dintre d'aquesta filosofia, perquè Eusebio, per exemple, la Real Societat va fer unes campanyes, i la Real va jugar molt bé amb ell. Llavors, jo crec que hi creien, i tot i els resultats...
Que al voltant de jornades el tenia salvat, pràcticament. Això, va ser la recta final.
Sí, es van desinflar al final, però... pel Girona i amb la plantilla d'aquella època, que tampoc era com aquesta, doncs el van aguantar i van estar confiant molt en ell. I jo crec també perquè l'Eusebio s'ho valia, eh? Després va tenir l'accident i ara ja no entrena, però hi creuen. I després que té el Quique, té molt bona vista pels futbolistes. Per lo que volen, per l'encaix. Aquests ucraïnesos que estan portant, el Sigankov. Quin fitxatge, eh?
Bueno, perdona, Oriol Romeu ens va dir a RAC1, aquí al Tu Diràs, en l'entrevista que vam fer a l'inici de temporada, si jo no passo pel Girona i no jugo al futbol que em proposa Mitchell, el Barça no es fixa en mi, perquè jo estava jugant un futbol totalment diferent al Southampton, a la Premier.
En aquesta conversa que sentíem ara amb Machín, on està la clau? Què li estava dient, en el fons, a Carcel a Machín? Li estava dient, el teu fort és el context. El context que et donem nosaltres.
Sí que et valorem,
aquí t'ajudarem, et valorem, et donem tranquil·litat, et donem pausa, aquí ets l'amo perquè has salvat l'equip diverses vegades i a més l'has pujat a primera divisió, saps? Li estava dient això. Clar, surts d'allà, te'n vas a un altre context, pots sortir cara, però també pots sortir creu.
Va sortir creu.
I mira on està Machín ara i on està el Girona.
Sí, sí. No, i en aquest sentit, i per una miqueta per complementar el que han dit els meus companys, ja no tant a nivell esportiu, no podem oblidar que tot el que heu dit és cert, però també que el Girona forma part del Citigroup.
Sí.
És a dir, d'un gran conglomerat, que és un gran projecte, no només econòmic, sinó econòmic i esportiu. Que les decisions es prenen en caràcter esportiu, però també econòmic. Que darrere són tres dueños. Un és Silver Lake Partner Group, que són americans, després hi ha Abu Dhabi United Group, que són d'Abu Dhabi, d'Emirats Àrabs, i després un grup xinès, que tenen darrere el Palermo, el City, el New York City, el City, el Manchester City, lògicament, el Girona, i que tot això tenen connexions, hi han connexions. Tot i que es parla molt de l'autonomia del propi Girona, el Girona ha passat de tenir el 20è pressupost de la primera divisió a tenir el 13è. Ha pujat 7 en el rànquing, 7 posicions. I tot això, insisteixo, amb un conglomerat d'organització que, lògicament, només porta que beneficis.
Sí, però l'ajuda, sí.
Però, dins de l'autonomia que tenen...
Això que diuen Lluís és veritat, però després tu... Tu a l'Aleix...
García, estava, no a mi.
A l'Aleix García, que estava al City, estava al City i que, evidentment, semblava que no tenia ja nivell per arribar al primer equip, tu l'has d'agafar i l'has de fer triomfar. Has de fitxar el Savio, el Savinho, que juga al Saint-Trois de la Lliga Francesa i que, com deia Càrcel, la sultana mare, no té experiència al futbol professional i l'has de convertir en la gran relació de la Lliga les primeres jornades. Has de fitxar Oriol Romeu amb 31 anys. Quan ja semblava que estava a l'ocàs de la seva carrera esportiva i que et faci l'any que et va fer. És a dir, sí, tenen el City Group, evidentment no estem parlant del Girona, Lluís, de fa 7, 8, 9 anys o 10 anys enrere, estem parlant d'altra història, però igualment les apostes no són apostes amb un talonari llarg. Són apostes futbolístiques de jugadors que creu Càrcel que poden encaixar amb un determinat perfil de futbol i amb un entrenador.
Sí, però l'estabilitat social, econòmica, institucional li ha donat...
No és un club en dificultats econòmiques ara mateix com era el Girona.
No, i quan arriba Savio o arriba Lluís García, lògicament darrere hi ha un estudi respecte a les característiques del jugador que veuen que pot perfectament encaixar amb el que proposa independentment i autonòmic i autònomament el bo de Mitchell.
Has d'apostar per Santi Bueno, que ve del Barça, i apostar per ell i fer-lo triomfar i vendre'l per 15 quilos.
No, sí, clar, Pablo Torre, Eric García, vull dir que també s'han aprofitat d'això.
Que aquest estiu han tingut pèrdues, sí. De jugadors importants.
No, el Tati Castellanos, Oriol Romeu...
El Tati s'infla a fer gols i pam, fora. Clar, això ho has de compensar.
Sí.
I ara resulta que estàs classificat i vas fotent golejades. Bueno, hi ha un treball darrere. O sigui, tenen diners, ara més que abans...
I una línia.
Però els que hi ha, en saben.
A veure què fan dimecres al camp del Villarreal i sobretot dissabte.
I pocs diners destinats. Jo no estic restant mèrits ni molt menys, ho estic emmarcant.
Sí.
Pocs diners destinats, perquè al final estem parlant del 13è equip en quant a capital. Per tant, no és que estigui entre el Sevilla,
sí que,
València
sí que
i ara
una tranquil·litat.
Per,
no,
això,
sí.
Per això també que siguin co-líders.
El que està aconseguint d'estar co-líder en el Futbol Club Barcelona és d'un mèrit immens.
Sí. Hem de parlar del Barça, ja?
Hem parlat del Girona contra el Madrid, però abans... també, a dimecres, un amic de la casa, del Barça i d'aquí, el Pimi, no?
El Pimi, el Bernabéu. Confia, i confia, sí.
Primera victòria del Pimi.
És un animal ferit.
Avui, quan va ser?
El Madrid és un animal ferit.
Ahir van guanyar, no?
1-0.
1-0.
Amb un tiumeny.
A l'últim minut, amb un gol de Kylian.
Sí.
Sí.
Home, mira, escolta, són alegres, no?
I és un equip que juga bé, eh?
Sí.
Les Palmes.
Passa que és un animal ferit al Madrid ara mateix. I hi ha molt soroll i a mi em fa por això. Però bé, no, tant de bo dimecres Pimi la pugui fer grossa al Bernabéu.
Dimecres no ho sé, a Montilivi patirà segur.
Dissabte patirà al Madrid.
Però molt.
Sí. Però Madrid a Montilivi pateix, eh?
Sí. 4-2 li va fotre l'any passat, sí.
I un animal ferit però sense dents no és massa perillós.
Esperem que no. Demà el Barça ha de fer la feina. Va, fem una pausa i parlem d'aquest Mallorca-Barça amb moltes baixes, sobretot al mig del camp.
RAC 1.
L'exercici de força, a més de fer-te fort, també et proporciona una gran vitalitat.
Quan estàs en forma i actiu, afrontar el dia a dia es converteix en un repte emocionant.
Descobreix el poder de la força per la teva vida quotidiana.
Aconsegueix l'energia necessària per viure cada instant plenament.
Som força. Entrena't per la vida als Clubs Claró.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
A Family Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Family Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o familyliving.com i deixa't assessorar.
Family Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone, YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Ben minuts i la mitjanit, les coses han de ser fàcils. Sempre us ho dic, com fan a Obramat, que van per feina. Ara han millorat el seu procés de compra online. Pots pagar tant amb targeta com mitjançant una transferència. Pots triar on i quan vols recollir la teva comanda d'Obramat. I fins i tot pots escollir que te l'enviïn directament a l'obra. Converteix els pressupostos en comandes amb només un clic amb Obramat. Som professionals de la construcció i la reforma. Demà, 9:45, que ningú es despisti, que això és tard demà. Dimarts, 9:45 de la nit, començarà el Mallorca-Barça. Des d'una hora abans el farem en directe a RAC1. Ja tenim per aquí el Saperes. Hola, Saperes.
Hola, Pariser, bona nit.
I també la Marta Ramon. Hola, Marta.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Hem escoltat Xavi aquest migdia i ha celebrat el fet de ser co-líders, però s'ha pres amb una mica de calma, no, Marta?
Sí, falta un mes pel clàssic, però diu que no fa càlculs comparant el seu calendari amb el del Madrid. Sobretot a aquestes alçades, Xavi treu pit de la feina feta, malgrat que la classificació ara per ara sigui una qüestió, diu, anecdòtica.
La sensació de que estem líders a la classificació és que estem fent bé les coses, estem competint bé, estem en general jugant bé futbol. L'altre dia no vam fer un bon partit, hem analitzat el perquè, hem de corregir moltes coses per guanyar demà i els propers partits, però bé, amb la sensació de que estem fent bé les coses, de que anem per bon camí, de que estem sent competitius i anem líders, que en aquest punt de la temporada potser queda anecdòtic, però també ens agrada a la vegada.
Després de renovar divendres, la remuntada de dissabte i acabar ja al capdavant de la classificació, Xavi ha reconegut que el cap de setmana li ha anat rodó.
Home, ha estat un gran cap de setmana per nosaltres, sí. Ens hem posat líders, més enllà de que perdi o no el Madrid, ens hem posat líders. Per tant, nosaltres no vam fer bé les coses i guanyem un partit que potser se'ns podia haver complicat perfectament. I, bueno, i sobretot la renovació, no? La confiança del club i aquesta renovació, doncs, que ens fa feliços a mi i a l'estaf, doncs encantat, sí. S'ha quedat un bon cap de setmana.
Un bon cap de setmana, esperem que comenci bé també la jornada i que el Barça demà mantingui aquesta primera posició. A partir de demà a Mallorca, però, com dèiem, tindrà algunes baixes, per exemple, serà el primer del Barça sense De Jong, Marta.
Sí, el neerlandès estarà un mes i mig de baixa per la lesió que es va fer al turmell dret després que Bamba li caigués al damunt a la primera part del partit contra el Celta. Va amb crosses, de fet, i porta una protecció ortopèdica. Se suma a Pedri, que treballa per estar al 100% per al clàssic. Xavi ha destacat la importància de la baixa de De Jong.
Baixa, sí, sensible, molt important per nosaltres, un futbolista fonamental, no? Per com juguem i per com està des de la temporada passada, no? Que estava en un nivell excepcional, diria jo, no? Hi ha molts futbolistes per suplir aquesta baixa, tenim molts migcampistes, tenim opcions. Bé, esperem no ressentir-nos de la baixa ni tant de Pedri com de Frenkie, no? A partir d'aquí, diferents variants.
Com a alternatives al mig del camp, ha mencionat el propi Cancelo, Sergi Roberto, que no està tenint gaire minuts, i també el jove Fermín López, que ha jugat dues estonetes a un molt bon nivell. Qui de moment sembla que no veurem a la base de la jugada, reforçant la feina que fa habitualment De Jong, a prop d'Oriol Romeu, és Gundogan.
Gundogan pot jugar també el que nosaltres diem la base, no? Com Oriol Romeu, com abans Busquets, pot jugar perfectament, però creiem que el seu potencial és fer l'última passada, és arribar a l'àrea, és fer gols. L'altre dia fa 2-3 passades de gol excel·lents, no? Doncs això és el que volem de Gundogan, no? I més ara que no tenim Pedri, doncs crec que és un futbolista molt semblant, o no? Que s'assembla molt a Pedri en aquest sentit, no?
Per tant, les virtuts de Gundogan, que les té ben clares Xavi, té més números per jugar a prop d'Oriol Romeu, Gavi, que s'han dut molts elogis de Xavi davant l'evolució que està veient d'ell en aquest inici de temporada.
Tant en defensa com en atac, crec que és excel·lent, que pot ser brillant en les dues facetes i és un futbolista bestial per l'equip, no? És l'ànima, és el cor, és la passió, bueno, és un futbolista total, no? Crec que és molt important pel grup, per l'equip, i que ell també li sumi passes de gol, gols, aquests registres, doncs un migcampista i un futbolista del Barça, però sobretot de les seves condicions, ho ha de portar.
Doncs això, és el que deia Xavi a la sala de premsa. Ara parlem d'aquestes opcions al mig del camp, que em sembla també una de les qüestions més destacades de la prèvia d'aquest partit de demà a Mallorca. Un últim document, una última reflexió de Xavi avui a la sala de premsa, Marta, perquè clar, el Barça contra el Mallorca tornarà a enfrontar-se a una defensa de 5 i això li ha portat complicacions a l'equip.
Sí, i per això Xavi ha posat molt èmfasi avui en la sessió de vídeo, tenint en compte que s'enfrontaran a un equip rocós igual com el Celta. Caldrà, per tant, atacar millor, diu Xavi.
Bé, tant Joao com Ferran, com Rafa, com Lamin, com Robert, els puntes han de tenir potser més mobilitat, atacar més espais. De fet, els tres gols venen quan ataquem bé els espais, no? Fins i tot el de Cancelo, no? Entrada de segona línia, atacar aquests intervals. Bé, molta mobilitat, molts canvis de posició, estar més en la posició correcta i estar més en l'estructura.
A veure si el Barça és capaç demà de superar aquesta defensa del Mallorca rocosa, com si va fer el Girona, en només 45 minuts i anant perdent. Abans d'opinar sobre la partida de demà, jo tiraré el bistec aquí sobre la taula i ja després a veure què en penseu. Perquè amb el Saperes ens hem preguntat quines opcions té Xavi per jugar demà contra el Mallorca amb les baixes de Pedri i De Jong, no? Què faria? Què faríem nosaltres posant-nos en la pell de Xavi? Fent una mica d'entrenador.
A veure, la nòmina de migcampistes, diguem-ho així, naturals, la formarien 5 jugadors: Oriol Romeu, Gavi, Gundogan, Sergi Roberto i Fermín. Opcions que tindria Xavi per jugar en aquest... Dic migcampistes, Migcampistes. A partir d'aquí hauríem de considerar el dibuix. De moment entenem que Xavi seguirà amb el seu quadrat. De Jong jugava a la base d'aquest quadrat, com hem escoltat. Per tant, es tracta d'esbrinar qui pot ocupar demà el seu lloc a Palma. Deixa'm dir-te que he consultat les meves idees perquè no fossin de bomber amb els analistes de referència aquí a RAC1, el Marc Guillén, sobretot, del Barça jugar a RAC1, i també l'Àlex Dalmas. Tots tres hem coincidit que ara mateix les opcions principals per a aquesta base del quadrat, tenint en compte que és el que té Xavi a la plantilla, serien Oriol Romeu i Gavi. I per davant d'aquest quadrat, Joao Fèlix pel vèrtex esquerre i Gundogan pel dret. Com ara escoltàvem en aquest document de Xavi, a Gundogan ens el podríem plantejar també a la base, però ja ha dit Xavi que el veu més endavant, trepitjant àrea, i per tant no en aquesta posició que ocupava Frenkie de Jong. A partir d'aquí, si hi ha un jugador que ha de donar descans a aquesta parella en els propers partits, a Romeu i Gavi la primera opció seria Sergi Roberto, i com una opció més remota, que també ha anomenat avui Xavi, la de Cancelo, que dissabte ja va jugar en algun moment en aquesta posició al costat de Gavi. A la part superior del quadrat, Ferran, Lamin, Gavi, si no juga a la base, i Fermín, avui citat també per Xavi, com ara estàvem dient, podrien donar descans a Joao i a Gundogan.
Val. Però tu, si t'haguessis de mullar, Romeu i Gavi,
per mi.
I al davant, Gundogan i Joao Fèlix.
Totalment.
Val. Jo crec que farà algun canvi demà, Xavi, pensant en que la setmana és molt llarga i divendres tornes a jugar contra el Sevilla i després dimecres vinent te'n vas a Porto en una jornada clau de la Champions. Jo crec que demà farà més canvis, però...
Però és que els canvis els ha de fer a la defensa, i les pistes que ha donat Xavi avui a la sala de premsa anaven cap a aquest camí. Ha recordat que mínim de 2 a 3 rotacions, i ha donat a entendre que Koundé descansarà i que pot ser el moment d'Íñigo Martínez.
Va. Tu per què apostes, Marta?
Per Ter Stegen a la porteria, per Cancelo, Araujo, Íñigo i Valde a la defensa, a la base del quadrat, com el Sape, Oriol Romeu amb Gavi, més avançats Gundogan i Joao Fèlix, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski. La peça de Lamine Yamal és la que sempre ens ballarà, jo crec.
Compradíssim.
Bueno, jo crec que farà algun canvi més, però és una intuïció, no és cap informació. És una intuïció de que algun canvi més farà. Però bé, no sé.
Primer, si entra Lamine Yamal, és una notícia, perquè jo crec que contra el Celta, a la primera part, va faltar molta amenaça. I l'amenaça té a veure amb el tipus de futbolistes que poses. O sigui, tu no amenaces per la banda. Qui entra en aquesta?
No pots entrar a l'estudi i quedar-te sense saludar. Vine. Saluda l'audiència. Saluda l'audiència. Seu.
No diguis el nom.
Només
t'ha faltat la caputxa.
Mira, no diguis el nom. Parla, només. Hola, bona nit.
Hola.
Que bé la tocava.
Dani Solsona. És que ha sortit de rang més jugat. Tenim l'estudi aquí.
És que és bona nit.
Bona nit.
No, una.
Té bona intuïció, ell té bona intuïció.
No, has dit que en atac molt bé i en defensa et preocupa l'equip. Però si tu quan jugaves la defensa
i no baixaves
a 80 metres.
Sí, però
no t'havies involucrat mai.
Però tenia 4 destralers.
Ja, vale. Escolta, una pregunta. Demà a Mallorca, al Barça, amb qui jugaries al mig del camp? Romeu, Gavi, Gundogan, Joao Fèlix? Et sembla bé aquest quadrat o no? Romeu, Gavi a la base.
Hi ha algun més?
Ja Sergi Roberto, Fermín...
Sí, De Jong està malament.
Sí, i Pedri també, sí, estan fora. Romeu i Gavi a la base, i al davant Gundogan i Joao Félix.
Romeu i Gavi... 4-3-3. És que no hi ha ningú més.
No, bueno...
No, hi ha algú més?
No, estàvem comentant aquí el que et deia, Sergi Roberto, Fermín, Cancelo, jugant a aquesta posició...
No, no ho veu.
Pot
no
jugar
veu.
Cancelo també a la base del quadrat, no ho veu, no, 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 jo ho veig una mica arriscat d'entrada.
No, el gran Solsona no ho veu.
Gavi... No, Gundogan i Oriol.
No, Xavi no ho veu a la base, Gundogan. El veu més endavant, ja, filtrant les passades.
Jo, Fèlix. I ja. Gavi, que li cobreix les espatlles.
Gavi com a acompanyant d'Oriol.
Clar. Compres, no, Solsona? Compres. És que és un mal pas.
No, però és que estic
estàs pensant amb el Tenerife espanyol.
Solsona bo no era el del València.
No era...
És aquest. És el de RAC1.
Ho està visualitzant.
I a banda dreta, qui poseu?
Lamine. Lamine i Lewandowski a dalt.
Espera,
que això és la ràdio en directe, ja t'ho dibuixo. Mira, Romeu i
Gavi. És la posta.
Sí, Gundogan, Joao, al revés, Lamine i Lewandowski. Saps? Joao aquí, perdó.
I defensa, que Íñigo Martínez?
Sí, sí.
I Araujo amb Íñigo, perquè ha dit que Koundé havia de descansar.
Araujo amb Íñigo, sí. Què et sembla?
Araujo, Íñigo, banca dreta.
Cancelo i Valde.
Koundé
descansa.
Koundé ha de descansar, que ho ha jugat tot.
Espera, que estem sí. Bueno, tenim compres... el vistiplau de Solsona en directe. Sí?
Vale.
Jo quedo més
tranquil·la. M'ho tornaré a mirar i li enviaré un WhatsApp. No, apa,
escolta'm una cosa, apa, que et pensaves que algun dia et cediria el meu micròfon, eh?
Això és la ràdio en directe. Surts de RAC+1 i bé, el tu diràs. Solsona.
Escolta, que sàpigues que t'han animat, eh?
Sí.
Hi han entrat gent
Jordi
que no pateixis per l'espanyol.
Jordi Guerrero t'ha animat, l'ajudant de Machín i de Domènec Torrent t'ha animat, que l'hem trucat i diu, estava sentint que el Solsona no es preocupi, que juguen molt bé l'espanyol.
Jo no les tinc totes, eh?
No? Fotut.
No et veig tranquil,
cara de circumstàncies, eh?
Això és meravellós. Això és la ràdio en directe, eh? Surt de RAC+1 i ve a saludar aquí.
Sí, tu és un fenomen.
Gràcies, Solsona.
És un fenomen. És que el veus a un metre i te n'oblides que aquest tio... Aquest tio jugava en Kempes.
Sí, sí, clar, imagina't.
I jugava en Bonoff.
Escolta, per YouTube encara hi ha jugades seves i faltes i passes de gol i gols.
No, no, i la tofa d'aquell que tenia encara la manté el tio, eh? Té mèrit.
I forma part del millor, segurament del millor València de la història.
Segurament, sí.
Bueno, va poder fitxar pel Barça, eh?
Ja ho sé, sempre l'ha explicat, ho ha explicat aquí també, que aquelles reunions no el van deixar, els responsables de l'Espanyol.
Sí, tenia nivell per jugar.
Bueno, jo crec que Xavi farà això que deia.
Bueno, un moment, espera, fem una pausa, és que m'he de recuperar de l'entrada de Solsona. Ara seguim.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Torna l'E-Mobility Experience al circuit de Barcelona-Catalunya el 7 i 8 d'octubre. Podràs provar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit i gaudir en família de les activitats infantils, cars elèctrics i molt més. Entrades per 5 euros al cap de setmana a circuit.cat.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Jopro, Fritz Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 13 de gener del 2002.
I el número de la sort, el...
El 5.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, A tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Cinc minuts i la mitjanit. Aquí seguim amb Lluís Carrasco, Fernando Polo i David Bernabéu, també amb la Marta, amb els Saperes, parlant de l'11 que pot treure Xavi demà contra el Mallorca a l'Estadi Balear. No sé si recordeu l'11 que va fer jugar Xavi fa dues temporades a Mallorca.
Avui l'hem repassat al diari.
M'ho estan mirant. El Barça
gol de Luke de Jong.
El gol de Jong.
No? De la davantera és bona.
El Barça tenia 16 baixes. Eren 8 per Covid, 6 per lesió, 1 per sanció, i bé, la setzena era Demir, que estava negociant la seva sortida en aquell mercat d'hivern, perquè això era gener del 2022. I mira, les baixes eren Memphis, Pedri, Ansu, Braithwaite, Sergi Roberto, estaven lesionats, Dest, Dembélé, Gavi, Coutinho, Alba, Abde, Balde i Alves, Covid, Busquets sancionat, Ferran Torres no havia pogut ser inscrit encara, Demir se n'anava, vull dir, era un drama, i el Barça surt a Mallorca el 2022 amb
dispara.
Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Piqué, Eric García. Aquesta és la defensa.
Encara
una mica arregladeta.
Nico González, el que està al Porto ara, Ricky Puig i De Jong. I al davant, Ilias Akomak, Luc De Jong i Ferran Jutglà. I el Barça guanya 0-1 amb un gol de De Jong patint fins a l'últim instant.
Com ha canviat la història,
el gener del 2022.
Per cert, bon partit de Ricky Puig.
Vull dir que ara ens en podem enriure de les baixes de De Jong i de Pedri, veient com va sortir a jugar Xavi en el seu, crec que era el 7è o el 8è partit com a entrenador del Barça, perquè havia arribat al novembre del 21. Doncs sí. Què en penses tu de demà, Lluís?
A veure, diverses coses. La primera, juguem contra Javier Aguirre. Les estadístiques amb Javier Aguirre són bones, és així. Ell tant ha jugat, és dels entrenadors que ha jugat més vegades contra el Futbol Club Barcelona. Ha jugat fins a 27 vegades.
Amb l'Atlético, l'Espanyol,
amb l'Espanyol, amb el Saragossa, amb l'Atlètic de Madrid, i només ens ha guanyat dues vegades. Però demà, però i avui amb la roda de premsa, ha estat claríssim que ha estat afalagant el joc del Getafe, del Cádiz, i de tots aquells que ens han posat problemes.
Ara l'escoltarem. Sí.
Per tant, demà podeu esperar perfectament un 5-4-1 amb el ni bloc baix ni res, autobús directament, a dos autobusos a l'àrea.
Un ferri.
I ara que estava parlant de qui faria jugar al quadrat, és que jo deixaria de jugar al quadrat. Jo li estic agafant mania en aquest quadrat.
Ah, sí?
Jo sóc 4. Jo tendiria cap al 4-3-3 que ens ha fet el que som, en realitat, tenint en compte que és veritat que jugueu Félix Joan per l'esquerra de cada lliure i amb llibertat per moure's com li doni la gana, i després per un altre motiu, i és que tenim un lateral dret que té incontinència posicional, amb la qual cosa aquest quart home en el mig del camp el tens en Cancelo moltes vegades, i el que permets és obrir el camp. Això ja ho fa quan té, ara que estàvem parlant de Mitchell, quan té partits d'aquests rocosos que dibuixen 4-1-4-1 i que obre moltíssim el camp buscant forats, no només pel centre, perquè aquest quadrat el que està provocant, ho va provocar el dia del Getafe, ho va provocar el dia del Càdiz, ho provoca quan tenim aquests 5-6 defenses, és que es forma un embut pel centre de l'atac del Barça, que necessites la genialitat d'una vaselina, d'una picadeta del Félix o del Gundogan per trencar línies, i això ho fa complicat. Tens un Lamine Yamal que desborda una barbaritat, un Balde que espero que torni al primer equip, perquè es van notar moltíssim la diferència entre Valde i Marcos Alonso, que també et permet obrir perquè tens un carriler pur que, associant-se amb Joao Félix, pot ser perillosíssim, i ja et poden posar persones a defensa. Cancelo ajudarà, i insisteixo, jo tendria més a un 4-3-3 que ha dibuixat el quadrat.
Al final, Lluís, no? Si jugues amb el quadrat i és amb Joao, Lewandowski i Lamin, com ha cantat la Marta, s'assembla bastant.
Sí, el que passa és que
posició... ell mouria les peces una mica.
Però és que no tenim...
Sí, però no tenim en compte que tenim un lateral dret que ara tendeix a tirar-se descaradament cap al centre del camp i cap al centre del centre del camp. Amb la qual cosa, ahir et provava un cert...
Ho deia en el sentit que al final, movent aquestes peces que canta la Marta, pot jugar perfectament amb un 4-3-3, també.
Sí, el mateix 11, movent peces, pot ser un 4-3-3.
El que passa és que, com que el Valde és un lateral tan llarg, al final l'extrem el fa ell. i involuntàriament el quadrat es fa perquè el que juga posicionalment d'extrem esquerre tira cap a dintre.
Però el fa molt perillós si té al costat un jugador del talent de Joao Félix,
sí, però...
vale, tirant parets pel lateral justament perquè arribin.
Però jo crec que
arribin,
el quadrat precisament allà és Joao Félix, no?
A part de Lewandowski, però passades lateralitzades. El problema de Lewandowski és que o ha de sortir fora de l'àrea en aquests partits o rep les pilotes d'esquena. I això per ell és un problema, perquè no és la seva posició natural. Aleshores jo tendiria més a buscar la línia de calç, que diu els periodistes, i buscar que el joc realment sigui el més ampli possible.
Jo crec que contra equips com aquest, que a més és veritat que Aguirre ha parlat del Celta i del Getafe, ja ha deixat clar que jugarà igual, sí que jo trobo a faltar Lamine Yamal, que ja ha descansat uns partidets.
I Rafinha,
eh?
No?
És que Rafinha te'n deixa anar cap a dintre. Ja. I Lamine et pot anar cap a dintre, o pot fer banda, perquè és molt, molt hàbil. I... clar, Cancelo també t'ho pot fer, eh? També Lamine pot anar cap a dintre, o Rafinha, i Cancelo ser profund, eh? També t'ho pot fer. Però és que jo no vull que arribin en aquest cas. Jo crec que és que vull que estigui allà.
Ah, ja,
perquè si ho deixes obert, si deixes obert en posicional, com a mínim, han de deixar un lateral a prop del Lamine Yamal.
I el que em deixava abans...
I deixes el forat entre el central i el lateral.
Abans que entri el David, el que em deixava... evidentment que falti un jugador del talent, de la qualitat i de l'estat de forma de De Jong és un problema. Però veuria encara més problemàtic que qui faltés fos Oriol Romeu. En aquest sentit, crec que la mancança de Frenkie Jong es pot suplir amb talent, perquè existeix talent per suplir-lo. La de l'Oriol Romeu seria bastant més complicat, perquè al final és l'eix de tot plegat.
Sí, bueno, en alguns partits per mi és l'eix, en d'altres pot ser prescindible. Primer crec que és bàsic escollir bé els extrems contra equips que et juguen amb la línia 5, o sigui, sobretot l'extrem dret, no? Perquè has adoptat aquesta figura a l'esquerra que em sembla, si tens molt de talent, en el cas de Joao Félix em sembla perfecte, de jugador que se'n va cap endins, ja sigui un perfil de migcampista o ja sigui un perfil més de davanter com Joao Félix, no? Per donar espai o passadís al lateral esquerre. Però a la dreta és vital tenir un futbolista que en el joc posicional rebi i amenaci. És a dir, per mi els dos principals problemes que vas tenir contra el Celta és que per dins, que havia estat el caudal capital de joc de l'equip en els dos últims partits, és evident que avui en dia la informació corre molt i Benítez va fer una bona feina, es va preparar molt bé el partit, va col·locar molta gent per dins per obligar el Barça a sortir per fora, va aprofitar que el Barça va treure dos futbolistes que no desequilibren, Marcos Alonso per l'esquerra, no generena cap superioritat, i per la dreta Ferran Torres, bueno, és un jugador que pot fer ruptures anant cap endins i tal, però quan rep en estàtic, si ha d'encarar, doncs, evidentment no té la fiabilitat d'un extrem que encari.
No va ser Toro, dissabte no va ser Toro.
Per mi va tenir un problema en el joc interior, l'equip no va fluir, i segon, va tenir un problema d'amplitud. Però l'amplitud no te la dona el fet de posar jugadors a la banda. Te la dona l'amenaça de la tipologia de futbolista que utilitzes. O sigui, Lamine és un jugador desequilibrant. Ferran Torres no és un jugador desequilibrant.
I que li donis la pilota, clar.
I que li donis la pilota.
Que
heu
donar-li.
Exacte.
Que també m'agradaria comentar això. Què va passar?
Què va passar? I no li passava,
perquè no rebés boles.
Tens raó, Marta. Que no li passava la pilota.
Es va passar la segona part aixecant el braç de demanant-la. I estranyament, a la que s'acostaven, tornaven a regirar cap a l'esquerra.
Però en canvi, és vital que va rebre poc, però en canvi és vital, per exemple, en el segon gol de Lewandowski, en el 2-2, és vital la presència de Lamine per estirar del lateral, clar. Es crea un interval entre lateral i central molt més ample, clar. Perquè Cancelo, amb la intel·ligència que té, es col·loqui per allà, rebi de Rafinha i allà trenques per fer perquè Lewandowski faci el 2-2. És a dir,
l'extrem l'has de tenir obert perquè el lateral se'n vagi cap allà, i llavors hi hagi el forat entre el lateral, clar, i el central. Ara, és el que diu també el David, el lateral se'n va cap a ell perquè fa por.
Clar,
si no fa por, el deixes sol i et quedes al mig.
Clar, els defenses no són tontos. Què passava quan el Barça tenia Messi? Quan Messi no hi era, la línia defensiva del rival automàticament 10 metres més endavant. Quan Messi hi era, doncs clar, ja no podies, ja havies de deixar gent.
Per tant, Lamine, el veieu claríssim, Lamine.
Home, jo el veuria claríssim en partit. I després també vol dir una altra cosa. Jo no renego del quadrat, jo crec que el quadrat t'ha donat molt. De fet, l'any passat el Barça guanya la Lliga pel quadrat.
Sí.
Perquè el Bernabéu, Xavi, decideix canviar la situació, després del 3-1, i l'equip va
cap amunt. Però ara tens més qualitat, perquè és un 3-3.
Ell, no? Exacte, ell ell canvia el quadrat perquè entén
per necessitat,
que té jugadors a dalt que no li acaben jugades, que li falta talent, i aleshores ni té el talent que ha de tenir per acabar les jugades, ni tenir el control al mig del camp, la superioritat al mig del camp que necessitava per tenir el partit estable. Aleshores, fa una aposta per l'estabilitat pel control en detriment del talent que ell no té dalt. Ara, jo crec que el Barça ha sumat talent ofensiu i, com a mínim, contra rivals que et col·loquin una línia 5, que siguin blocs baixos, que et juguin amb 9 o 10 futbolistes per darrere la pilota, jo jugaria demà, per exemple, jo jugaria amb un mig centre i dos interiors. I jugaria amb Joao Félix obert a l'esquerra, com jugava, per exemple, Ronaldinho al Barça de Rijkaard, que anaves cap endins i l'utilitzava lateral. I a la dreta un extrem obert, posicional, per encarar a partir de la
situació. A mi el dubte que en genera,
això és el que jo faria.
A mi el dubte que en genera és que el Joao Félix és un jugador que, enganxat a una banda, no sé quin perill genera.
No, però l'has de deixar lliure. No,
però és que ell no s'anirà per fora.
És una posició teòrica.
Però dic que la seva gran virtut és entrar per dins.
Però el que et dic és que al final, indirectament, involuntàriament et farà el quadrat. Perquè ell s'anirà d'allà per deixar el balde.
No, però és llibertat de moviments, és diferent, perquè és evident que arribarà al carriler. Però ell s'ha d'associar amb aquest carriler. Per tant, estàs obrint moltíssim el camp.
Jo crec que és un jugador que té la porteria molt enfocada, que et pot puntualment començar en banda, però que la inèrcia el portarà a anar cap a dintre. Escolta,
et va agradar, per buscar... Et va agradar Mundo Deportivo quan hi veu anar-hi? Tu hi eres, no, Mundo Deportivo, que vau fer l'entrevista?
Sí.
Què tal?
Sí.
Distància curta, el nano?
Torelló el va fer.
A veure, molt més suelto que Cancelo, eh? Mm. Joao Félix molt respectuós, molt educat, el cap molt ben moblat, però jo crec que ell té una miqueta d'aquell... Clar, serà més difícil que es quedi ell al Barça que Cancelo.
Pel preu, clar.
El preu, i jo crec que ell vol mesurar molt i tal, i a més que té una edat...
Té por de dir coses que li passin factura més endavant.
I té 23 anys i l'altre té 29. És a dir, l'altre va suelto, que ja el veureu quan el tingueu, saps? Aquelles cares que se li han vist allà...
Obrin els ulls.
Sí, i tal, bueno, off the record se li obre...
Vigila la paraula suelto, que té moltes excepcions.
No, però vull dir, que off the record els ulls se m'obrien a mi.
Rumbero, no?
Sí, molt. L'altre, jo crec que té una miqueta, encara és molt més jove i més prudent. Però bé, el xaval va dir coses que estaven bé. Ell va dir que sí que havia renunciat, i va ser que no ha triomfat allà perquè no s'ha adaptat ni al club ni a l'entrenador. Són coses que tothom sap, però que te les digui el tio... Home,
i que les estàs dient d'un club al qual has de tornar.
Clar que has de tornar.
Amb un entrenador que segurament seguirà.
I tant.
Ni a la ciutat ni al país.
Ell el que li demanaria el cos és dir el que tots sabem. Que no és que ell no s'hagi adaptat, és que es va equivocar del context i es va equivocar amb l'entrenador. On va anar a parar.
I que l'entrenador, segons ens han explicat, no li va fer tampoc la vida massa fàcil.
Bueno, clar.
No, clar. Llavors, clar, això ho ha viscut ell i, evidentment, no s'han de dir segons quines coses i a més, quan encara ets un jugador oficialment cedit per aquell club.
Però mira,
només
has de comparar el nivell de participació que tenen els partits amb el Barça amb el que tenia l'Atlético. Fins i tot l'altre dia, que ell no pot estar tan brillant com els dos partits anteriors, està endollat, perquè si no està endollat no reps allà, no estàs pendent si Lewandowski et tira la desmarcada per darrere els centrals i fots la cullera que fots.
I de moment està aguantant a nivell de pressió i de recuperació, eh?
Sí. Però vull dir, això, aquest talent que ell té per dins, encara que ell no sigui, com diu el Fernando, un extrem per marxar per fora, que en un moment determinat ho pot fer, però que té tendència a agafar cama canviada, tirar la diagonal per dins i tal, on pot amenaçar amb la paret, pot amenaçar amb el xut, l'última passada, però allà et genera un dubte que tu, moltes vegades els centrals necessiten l'ajuda lateral. Si tu tens a Marcos Alonso és una cosa, si tens a Valdés una altra. També et dic una cosa, potser contra el Mallorca no, però contra rivals com el Celta, que tenen talent ofensiu, tenen bons jugadors a dalt, jo crec que Xavi haurà de revisar una cosa. Per mi no pot jugar amb dos laterals ofensius, tan ofensius com els que juga, perquè al final és de tancar amb 3. I l'altre dia el Barça, no només en els moments en què s'arriscava ja per intentar treure el resultat, a la primera part l'altre dia el Barça va tancar moltes vegades amb 2 i és insuficient.
El dia clàssic això et passa factura.
Clar, si a més no estàs fent la pressió després de pèrdua, doncs pràcticament defenses corrent cap endarrere i no corrent cap endavant, que és com a defensar un equip que vol ser protagonista d'una pilota.
La segona part ho corregeix jugant amb 3 centrals i llavors tenia Cancelo, que llavors no patia tant perquè deixava 3
centrals. Ara que maco va ser aquests 8 minuts, que maco.
Els canvis que fa Xavi també són una mica estranys, perquè al final el futbol és més senzill del que ens volen fer creure. Al final, si has de ficar Rafinha, que em sembla bé, perquè Xavi s'ha oblidat que els dos jugadors que més desbordant en aquest moment al Barça són Lamine Yamal i Valde, i no hi havia cap dels dos en el camp, i els posa, però no per treure a Ferran i a Marcos Alonso, que hauria estat lògic, sinó a Christensen i a Oriol Romeu, i en aquí jo em torno una miqueta boig a casa. Després surt Araujo i soluciona una miqueta les coses, però al final el que t'adones és que el futbol és més senzill del que ens volen fer creure. I respecte al que deies, Fernando, també cal tenir en compte, ara tornant una mica del jove Félix, a l'arribada de l'Atlètic de Madrid, arriba amb 19 anys a l'Atlètic de Madrid, es troba amb una situació complicada en un altre país i amb un equip i amb un entrenador que ell no esperava que li demanessin el que li estaven demanant. Si això et passa amb 25 o 26 anys, tu entomes d'una manera. Amb 19 o 20 anys, bueno, et rebotes, és una persona amb un caràcter, és introvertit, és una persona que no és fàcil, però és molt talentós.
Paguen 120 milions, et fan l'estrella de l'equip perquè han perdut Griezmann, vull dir que el context no l'ajudava tampoc, si no tenia el camp molt ben amoplat.
No va saber gestionar tampoc la seva situació.
Sí, però fa la sensació que no és un jugador que hagués dit Simeone de dir, porteu-me com sigui aquest jugador, sinó que l'Atlético fa una aposta per aquest jugador i li diuen, i ara encaixa'l, i ell...
Enrique,
Però quan tens un entrenador així... has de consensuar fitxatges, sí, perquè sí. Si no corres el perill que gastes 125 milions en un tio que després no li agrada l'entrenador.
Anem a sentir Aguirre amb el Quim Salvador, a veure què ha dit el tècnic mexicà del Mallorca.
D'entrada, Javier Aguirre ha anunciat canvis de futbolista segur, i ja veurem, ha dit, si també de sistema en el partit de demà contra el Barça. En aquest sentit, ho ha mencionat fa una estona el Lluís Carrasco. Ha dit que ha estudiat els dos equips que més han fet patir el Barça aquesta temporada, ens podem preparar amb les referències amb les quals prepara el partit, i també que el Barça, amb Cancelo i Joao Félix, hi serà un equip temible.
Vimos dos partidos en los que el Barça sufrió, y uno fue Getafe y otro fue Celta de Vigo. Sufrió de verdad, ¿eh? Y bueno, pues son dos formas de poderles contrarrestar. Es verdad que es muy difícil, no han perdido y están muy bien, y ahora con los dos Joaos se han hecho un equipo realmente temible.
També ha dit que el seu equip ja ha passat pàgina del 5-3 de dissabte a Girona, on va donar, sobretot a la primera part, molt mala imatge.
El equipo pasó página y contra el Barça todo el mundo quiere jugar, todo el mundo está motivado. La mejor noticia es que viene el Barça y en tu casa, y no te da tiempo ni para lamentarte una semana completita.
El Mallorca és 16 amb 5 punts, amb només un de marge sobre les posicions de descens, i encara no ha guanyat a casa aquesta temporada. De fet, ha guanyat un sol partit, que va ser a Balaïdos contra el Celta 0-1. Javier Aguirre no creu, li han preguntat diverses vegades a la roda de premsa d'avui, que en cas de perdre demà contra el Barça, perilli la seva continuïtat a la banqueta.
La pregunta no debe ser para mí, pero en la jornada 6 no lo creo. Conociendo la Liga Española, conociéndome a mí, y conociendo al Real Club Deportivo Mallorca, no lo creo.
I també, no sé si s'ho ha pres malament, però quan li han preguntat si el Mallorca havia de recuperar solidesa defensiva, jo crec que s'ha sentit una mica, potser interpreto malament, etiquetat de Marrategui. I ha volgut reivindicar que els seus equips...
que no ho és, no?
I el Mallorca mateix ha fet més coses que defensar. I ho ha explicat d'aquesta manera tan particular que té ell de parlar, que diu que ell demana als futbolistes que combinin més amb la pilota. Aguirre en estat pur.
A veces, y esto sí lo digo, nos falta ese pasito, esa personalidad. Decía yo en la previa que no ligábamos tres pases. Balón aquí, pum. Balón aquí, pum. Balón aquí, pum. Y no hacemos pim, pam, pum. No, eso, y lo podemos hacer porque se lo pido a él o me lo pido a mí, pues no, a ustedes. Pero se lo pide a gente que tiene buen pie, que sabe, que tiene... Es eso donde yo a veces extraño. Y digo, ¿por qué le pegas largo cuando tienes a este solo, puedes jugar con él? Y no es ningún tuercebotas, eres un chico de primera división que te has ganado a pulso jugar y que puedes hacer un pase de 5 metros. ¿Por qué no lo haces?
Tuercebotas es un concepto que siempre que es pugui val la pena recuperar. Sí,
de Joan Puquí. Sí,
un clàssic. Alguna baixa destacada?
Del Madrid,
sí, algun cop el va fer servir.
Sí. Va fer bon any l'any passat.
Sí, la convocatòria la donarà demà, però ja sabem, perquè ho ha explicat ell mateix, que recupera Omar Mascarell i en canvi perd Lato, que va rebre un cop fort dissabte a Montilivi.
Recordo que té 5 punts al Mallorca a un del descens, per tant, per això li preguntaven si comença a haver-hi nervis o no, i res, han estat pur Pasco Aguirre. Demà 2:15. Marta, alguna cosa més?
No, ja podem baixar la persiana. L'equip, recordem-ho, viatja demà al matí i torna després del partit.
Perfecte. Bon viatge. Demà us escoltem des de Mallorca. Gràcies.
Gràcies, fins demà.
Vinga, adéu-siau, fins demà. Demà 2:15, aquest Mallorca-Barça. També demà comença la jornada a les 7 de la tarda amb un Sevilla-Almeria, eh? Duel de la zona baixa, l'Almeria de Vicente Moreno és QE, amb dos punts. El Sevilla està just fregant el descens amb 4 punts. És cert que té un partit pendent, el de l'Atlético. Uh-huh. Això es recupera el desembre. Uh-huh. Per tant, estarem, no?, amb l'Atlético i Sevilla.
Aquell dia que havia de ploure i no va ploure.
Sí, el de la Dana, no? Va ser, que es va suspendre un partit.
Sí. Va ploure al centre de Madrid, a altres llocs sí que va ploure.
L'Atlético i Sevilla. Comença molt semblant per tots. Ostres, el Sevilla i el Mallorca van començar terrible l'any passat també. Van estar en la zona baixa pràcticament tota la temporada i les últimes jornades els dos es van disparar cap amunt i no van batir finalment per Sevilla, mantenir la categoria.
Depèn de com vagin les coses. Pròximament Mendilibar,
pròxim rival del Barça, divendres, clar, el Barça juga demà i divendres
en sus pantalles. Avui han sortit rumors que estan parlant amb Marcelo Gallardo, de moment diuen que de cara l'any que ve.
El muñeco?
Sí.
El Sevilla?
El muñeco.
Sí.
O sigui que...
Però és increïble, perquè fixa't, l'Aguirre va acabar bé la temporada amb el Mallorca.
Sí, sí.
I molt bé. I Mendilibar amb el Sevilla.
És el que diem, Fernando.
Canvis a les plantilles.
Quan no tens una línia, quan no tens una línia clara, doncs estàs en mans dels resultats. Si els resultats es responen, els entrenadors segueixen, si no, doncs...
No, però és veritat, Braulio, per exemple,
clar,
amb Jagoba...
Amb Jagoba va fer exactament el mateix que...
Anava fatal, i va
que aquí,
dir...
Que Càrcel.
Aquí és el nostre capità, aquesta travessa d'aquesta temporada l'acabarem amb ell. Sí, no sé com l'acabarem, però l'acabarem amb ell. Uh-huh. Quan tothom deia que hi havia rumorologia de que el tiraven al carrer. I el van aguantar. I aguantar un entrenador... A Osasuna no és tan fàcil.
No
és tan fàcil, perquè no guanyes tants partits, no tens tants jugadors que et poden guanyar un partit.
Mira,
allò
més
que vas arrossegat.
Sí, per la tradició futbolística que hi ha allà, per el caldo de cultiu i per la pressió.
Sí. Bé, demà Mallorca-Barça i divendres, el Barça juga en 3 dies dos partits, divendres Barça-Sevilla, és el dia del Joaquín Sabina, ja sabeu, el famós concert a les 9 al Sant Jordi i a les 9 un Barça-Sevilla.
Home, jo aquí espero que la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament estiguin a l'alçada,
Mira, demà hi haurà un comunicat, vam explicar-ho amb els Aperes.
És la idea que
hi ha. La idea és que demà l'Ajuntament...
Passada la Marsella, acabades les festes.
Un cop acabades les festes, doncs faci un comunicat explicant una mica el que passarà. Però ara per ara, la situació és que la logística prevista és la d'un partit del Barça. És a dir, 2 hores abans del Barça-Sevilla divendres, que és a les 9, a les 7 de la tarda, tancaran els accessos a Montjuïc i posaran les llançaderes. I 2 hores abans tancaran els accessos a Montjuïc i no podrà pujar ningú a la muntanya màgica, ni els de Sabina ni els del Barça. A hores d'ara és el més lògic i el que s'està plantejat, perquè és que no es pot fer una altra cosa que un policia anar demanant escolti, ensenyi'm l'entrada per poder passar. No, és que no té lògica que es perdi, no?, aquesta logística ja muntada per deixar entrar uns seguidors amb unes entrades d'un concert. Llavors veurem què acaba passant, però els grans perjudicats, si tot segueix la línia que estan parlant ara els implicats, els grans perjudicats seran els del concert de Sabina. No, a partir de les 7 de la tarda no es podrà pujar a Montjuïc com a qualsevol partit del Barça. No. I hauran d'utilitzar un bus llançadera o pujar per les escales mecàniques al Sant Jordi.
A mi l'Ajuntament el que m'hauria d'explicar és el protocol d'aquesta temporada pels socis del Barça. Pels socis del Barça. O sigui, que m'ho expliqui. Per què no es pot pujar en cotxe a Montjuïc? No.
Bé, perquè van considerar que podria haver-hi uns pollastres descomunals.
Però té raó el David, en els concerts, inclús en l'estadi olímpic,
perquè en un concert es pot pujar i en un partit de futbol, no. No, és així. Ja s'han fet concerts a Montjuïc, s'ha omplert l'estadi. S'ha omplert l'estadi. Hi ha anat molta gent. Perquè en el cas del Barça, fins i tot els professionals, ens hem de buscar la vida per pujar de qualsevol altra manera, perquè donen una plaça de pàrquing.
Jo no ho sé, David, però jo només et diré el que jo m'imagino. No és el mateix un concert que tothom, les 60.000 persones, van eufòriques a veure una persona i marxen tranquil·lament, que un partit de futbol que comporta una logística de seguretat molt més complicada, amb aficions rivals, amb tensions, amb passions, no és el mateix. Poden produir-se molts més escenaris complicats en un partit de futbol que en un concert. És la meva opinió. Llavors, puc arribar a entendre que... variïn una mica la mobilitat habitual. I després jo crec que el club i molts socis ens ho han dit, han posat moltes facilitats amb llançaderes.
Jo no parlo del club.
Ara hi ha el problema de les motos. Avui, per exemple, m'explicaven que la majoria de motos que han denunciat robatoris a la rodalia de Montjuïc no estan en pàrquings oficials gestionats pel club i amb seguretat del club. Que el Barça ho està parlant amb l'Ajuntament, de dir, val, si les motos també aparquen en d'altres racons, intentem també, entre tots, posar seguretat perquè no hi hagi aquests robatoris i la gent pugui pujar en moto tranquil·lament a Montjuïc, però la majoria de robatoris han estat en pàrquings que no són oficials, diguem, de Montjuïc.
Jo, de veritat, vull dir, jo vaig viure, no vull comparar, però haig de dir que l'Espanyol col·locava pràcticament 30.000 persones a cada partit, no són poques, el Barça n'està col·locant més, evidentment, almenys d'espectadors, ja et dic una cosa, jo conec perfectament Montjuïc, perquè el vaig fer durant 4 anys a l'Espanyol fa molts anys. Escolta'm una cosa, vull dir, hi ha molt d'espai. Hi ha molt d'espai. Hi ha molt d'espai, i si el problema és les aficions rivals, bàsicament a la Champions. Allà ja no hi ha. Tret d'algun partit.
Albert,
si tu vols, si tu vols, podem fer una excepció.
I quatre escapatòries. Tens escapatòries, Zona Franca, escapatòria
Miramar,
escapatòria Lleida i escapatòria Poble Espanyol.
En Barça, Atlètic de Madrid i Espanyol. Si tu vols, pots fer l'excepció, perquè hi poden haver grups d'aficions complicats.
I per temes de seguretat, si una no, d'aquestes quatre escapatòries resta, que quedi absolutament inert del trànsit per temes d'emergències, etc. Però jo tampoc ho entenc massa, francament. Abans pujar a Montjuïc era un campi que hi pugui, és veritat. I durant 3 hores és un cert caos, evidentment, perquè has d'anar cap allà i t'has de buscar la vida, però això permetia que molta gent s'hi animés i, bueno, d'una manera o d'una altra acabaves deixant el cotxe o la moto on podies, i podríem fer-ho perfectament de ser una escapatòria, però ara ja seria impossible.
No, i el, ja i el desallotjament, ja, que jo el vaig viure el dia del Gamper, el desallotjament baixant per les, cap a les fonts per que l'entenguin, vull dir, és fàcil, eh?
Jo vaig fer-ho el dia del Gamper i m'està bé.
En 15 minuts puges i en 15 minuts baixes. I si hi ha una afició conflictiva que està a l'estadi, doncs com es feia al Camp Nou, que
t'esperaven
15-20 minuts a l'espera que es buidés el camp i després sortien acordonades.
I és el que fan per tot, i és el que fan per tot Europa.
No ho entenc.
Aquest divendres, per desallotjar, has d'ajuntar els altres. No sé com, si coincidiran en el temps o no.
Sí, segurament, perquè són 2 hores de concert.
Són 2 hores també de concert, aproximadament. Potser és una mica més, no? Allà sí que no és el mateix 50 o 40 i pico que 20.000 més,
les 15-20.000 del Sant Jordi més les 30-40 que puguin pujar.
No sé si allà s'hauria de fer alguna cosa per fer-ho esglaonadament.
La sortida?
Sí, la sortida és esglaonadament, perquè són 20.000 persones més.
En tot cas, a diferència dels partits entre setmana i dissabte, es preveu una molt bona temperatura i que no hi hagi cap mena de precipitació, per tant que la gent s'ho prengui en calma i vagi amb 3 hores
d'antelació, no?
I vagi allà a fer el pícnic a la tarda, amb un Montjuïc, que és preciós, que farà un dia magnífic de tardor, i amb la calma.
Jo explico pels de Sabina que a partir de les 7 serà impossible pujar a Montjuïc. Amb cotxe, vull dir.
Amb cotxe no.
Ja, però que molta gent... No, jo aniré a les 8, una hora abans del concert. No, aquell dia que vagin amb temps i amb calma.
Que prevaldrà el dispositiu del Barça.
Clar, si no hagués partit el Barça...
Podríem pujar. Sí, però hi hauria molta menys gent, clar, hi hauria molta menys gent. Però clar, ara mateix prevaldrà el partit del Barça perquè està funcionant bé, no?, aquesta logística que estan planificant. Tot i que no agradi a molts, però està funcionant bé, la veritat.
I la diferència és que...
I perquè implica després, si no, de per què els del concert sí i els de... És a dir, que al final havies d'unificar segurament una mica el criteri.
Clar.
Vas deixant passar i el soci del Barça que puja a peu dirà, escolti, aquest per què puja? Clar. Perquè l'entrada és diferent.
Ja, però s'emprenyaran els altres. És que aquí algú no quedarà content.
Però hi ha una diferència. Els aficionats al futbol tots sabem que hi ha un concert de Sabina. Perquè, a més, així ens ho han explicat. Els de Sabina no tots. Molts es trobaran amb la sorpresa del partit de futbol. Perquè les entrades es compren amb moltíssima antelació. Es compren amb mesos d'antelació. Per tant, molts dels assistents al concert es trobaran amb la sorpresa que hi ha un partit de futbol que no esperen.
Això és veritat.
Tampoc era tan difícil posar-ho dissabte al migdia, eh?
Jo crec que no.
Jo tampoc entenc per què el Barça va desistir.
Perquè va intuir que la Lliga no els faria cas.
Perquè la Lliga va dir que no i...
Va intuir que la Lliga no els faria cas.
Però dic que la pròpia Lliga...
Per això...
Home, segur que saben els consells que hi ha a Barcelona, perquè són molta gent a la Lliga, i molta gent remunerada per la Lliga, perquè tenen molta pasta i molta gent treballant.
A part que un Barça-Sevilla, amb tots els respectes, que és un gran partit per mi, la Lliga espanyola, un divendres a la nit.
Ara, molta gent dirà, perfecte, si tinc el cap de setmana lliure,
sí,
també,
sí.
No?
Escolta'm, la gent està responent, eh?
Sí.
És veritat que a veure si n'hi ha hagut pocs...
Però, home, remuntades com la de l'altre dia t'ajuden.
Però, de moment, el turisme, no?, amb el que comptava el club, està responent. I això es nota també a l'hora quan hi ha dificultats.
I molt local,
perquè la gent dona suport... És un tipus... Ja estava passant al Camp Nou fa temps. El públic del Barça ha canviat. Ha canviat de tipologia i ha canviat
aquí
de comportament.
Aquí el tema és a l'hivern, a veure...
No són gent que visquin el dia a dia al Barça, són gent, la majoria, que van a veure el Barça perquè els agrada el Barça, perquè els agrada veure Joan Félix, Joao Cancelo, Gavi, Gundogan, etc. i van a disfrutar del partit. I quan hi ha dificultats, t'animen.
Però la diferència...
Fa 25 anys... el 0-2 de l'altre dia hagués estat irrespirable.
Però a diferència del Camp Nou, on el Seny Lliure alimentava bàsicament turistes estrangers, la veritat és que estic veient molta gent local a Montjuïc, molts culers que no són abonats, però que per un motiu o un altre, per aquell partit, compren. Sí, sí. És a dir, la proporció d'estrangers a Montjuïc jo crec que és menor del que hi havia al Camp Nou.
Imagina't.
Anava dir només que parlàvem de gent que tenia l'entrada pel concert de Sabina, hi havia un directiu del Barça que tenia una entrada per divendres, també per el concert de Joaquín Sabina, ha hagut de fer mans i manegues, l'ha canviat per dimecres.
Dimecres, que també actua dimecres, Sabina. Sí.
Jo diria que dimecres encara hi ha entrades.
Al partit.
Ah, doncs vinga, animeu-vos. Bueno,
la canviat, si no la canvia, sí, sí. Se'n va veure Sabina abans del Barça, en aquest l'han de buscar.
Ara que dèieu això, que vull escoltar Javier Tebas i saludar el Rodrigo Fáez un moment a Madrid, a veure com s'ha viscut l'endemà del derbi, del demà del derbi. Ara que dèieu això de les entrades, hem rebut alguns correus a tudiras@recu.net d'alguns socis queixant-se que els fills menors no han pogut aconseguir entrada perquè no tenen el passi de temporada, que com ho han de fer. Que avui em recordaven des del club, que no sé si s'ha publicat molt o no, o si la gent n'és molt conscient o no, hi ha un tiquet jove. O sigui, no hi ha un... Com es deia allò del carnet?
Passaport infantil.
Això, el passaport infantil ja no existeix, però sí que el club ha fet una cosa que es diu tiquet jove per l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més, es pot comprar, es podia comprar ja a partir del 4 de setembre. Es posa a la venda. És un paquet de localitats a preus molt assequibles que només poden adquirir socis i sòcies de fins a 30 anys. Gent jove, públic jove. És una promoció que de moment s'ha fet només per la primera volta.
Ja no podem.
Per un any, per un anyet.
No, és una promoció per la primera volta i la fase de grups de la Champions, pels tres partits, bé, en queden dos de fase de grups de Champions. I les entrades es poden sol·licitar un cop se sàpiga l'horari del partit, tenen uns preus de 20 i 25 euros i van a les zones de gol i de córner, només. Hi ha un formulari habilitat a l'apartat de socis al lloc web del club. Quan entres allà a socis, hi ha un formulari, i allà es pot fer la petició d'aquestes entrades. Llavors, els socis i sòcies que tinguin entre 14 i 30 anys poden demanar 3 entrades més amb aquests preus de 20 a 25 euros. Vull dir que si tu ets soci menor de 30 anys, tu pots demanar a través del web del club entrades per 20-25 euros i anar a veure els partits com a locals. I poder portar gent que no és soci o que no és abonat a la zona de gol i del lateral. Que sapigueu que hi ha un tiquet jove que molta gent ens preguntava com puc fer perquè el meu fill vingui? Doncs mira, doncs si ets soci menor de 30 anys, demanes això i ho tens, d'acord?
Jo puc demanar.
Queda clar, tu també, però ja està.
25 anys ja ets?
A veure,
a cada cama.
Anem a Madrid. Hola, Rodri.
Hola, Aleix, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Rodrigo Fáez, el nostre home a Madrid. ¿Cómo se ha levantado la capital española?
Bueno, una parte de la capital se ha levantado feliz, contenta, alegre, después de la victoria ayer, que el Atlético de Madrid también vive en la capital, ¿no? Porque hay mucha gente que a veces se olvida de los colchoneros, y la otra mitad, digamos, que se ha despertado cabreada, enfadada, mosqueada, pidiendo ya alguna cabeza que otra, sobre todo a nivel de jugadores, y un tanto extrañada, ¿no? Por el planteamiento de Ancelotti en el día de ayer.
¿Has visto muchas camisetas del Atlético por la calle?
Pues fíjate que sí, hoy podríamos decir que es uno de esos días del orgullo colchonero, porque bajé a primera hora a correr y me debí de cruzar como con 3-4 niños que llevaban la camiseta del Atleti, y luego de la que estaba corriendo por Madrid Río, que es también, es cierto, una zona bastante colchonera porque era donde estaba antes el Vicente Calderón, vi a mucho runner con la camiseta del Atleti o con motivos del Atleti, sí.
Qué guay. Uh-huh. Nada, ¿hay preocupación en el Madrid? Solo queríamos saber un poco esto, si falta delantero, si no, si se está moviendo algo.
A ver, que falta delantero es una obviedad, eso lo sabe todo el mundo, que se ha hecho una planificación deportiva muy bien en ciertos aspectos, como es el refuerzo del centro del campo, pero muy mal en el resto, porque a nivel de efectivos te falta alguien arriba, eso está claro. Solo tienes a Joselu de delantero centro específico, y eso, que creo que Joselu venía para un rol completamente diferente, que era un recambio de un gran delantero a nivel mundial. Y a partir de ahí el resto, porque con la lesión de Courtois más o menos se ha maquillado con Kepa, pero que no es lo mismo, y sobre todo se está acusando muchísimo la baja de Militao, ¿no? Porque fíjate que de los 6 partidos que llevamos, el Real Madrid ha empezado por debajo en 4, y al final eso denota que hay una falta de intensidad defensiva importante, también falta de potencial atrás, y que Militao era muy importante para que gente como David Alaba, que ha sido el más criticado en las últimas 24 horas, pues haya bajado muchísimo los enteros, ¿no?
Mira que ha dicho Tebas hoy, no sé si has escuchado a Tebas en sí. Movistar.
Ha parlat a Movistar, sí. Entrevista amb Juanma Castaño, li han preguntat per les opcions que Mbappé jugui l'any vinent a la Lliga Espanyola. N'està convençut Tebas que serà així?
Convencido no, pero que es un destino para él seguro, ¿no?
¿En qué porcentaje cree que va a estar aquí la próxima temporada?
Va, yo creo que sabe, está, el año que viene estará más de un 70 o un 80%.
Hostia, nen. Ja ha començat la turra, a 25 de setembre amb Mbappé al Madrid l'any que ve. És increïble, 25 de setembre,
i
Rodri.
Més, i més si tenen crisi i juguen malament.
Turra, brasa, plasta.
Però sí, el año que viene sí o no, Rodri?
Yo le recomendaría a Javier Tebas, por experiencia personal, que no se mojara con personajes. Eso es lo primero.
Oye, a todos nos gustan las patatas, sobre todo a los periodistas, todos nos hemos comido unas buenas patatas. O sea que...
Bueno, y al 200%, total, sí. Al 200% de Neymar.
Sí, pero sí. Rodri, ¿mantienes las fuentes o no?
No, escucha, Bernabéu, yo te digo una cosa. Yo tengo la conciencia muy tranquila de
por
que
supuesto.
A mí no me la clavaron.
Claro.
Y no la tengo tan, o no la tendrían tan tranquilas por lo que me cuentan las fuentes que tengo en el Madrid, que creo que ellos sí que se la clavaron otra vez.
No, que,
pero sí es verdad que
Mbappé forza la máquina para venir. Sí.